guanyat Mèxic 2-1. L'equip del Tata absolutament desfet. Els mexicans eliminats a la fase d'Europs.
Doncs ja ho tenim. Argentina primera, Polònia segona, Mèxic ha quedat fora, li ha faltat un gol a l'equip del Tata per passar. Vuitens de final que s'han definit aquesta nit. Dissabte a les 8, Argentina, Austràlia, diumenge a les 4, França, Polònia. Molt breument per tancar, Dami, des del 974 Stadium, suposo que celebració dels dos, de polonesos i argentins. Ui, s'ha penjat. Doncs mira, ho deixarem aquí. L'escoltem el Tu Diràs. A ell, en Massana, a la resta a tots, moltes gràcies. Som molt bons, que vagi bé. De seguida, una pausa al 9C. Versió de butxaca fins a 2:15 amb l'Anna Ballonesta. Bona nit.
El Mundial de Futbol es juga a RAC1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
La família, en català. Els clients, en català. I ara, digitalitzar la teva empresa, també en català. Perquè al portal elkit.cat trobaràs els agents digitalitzadors que et permetran aprofitar els ajuts del kit digital per realitzar els teus projectes en català. Ara, amb elkit.cat, estàs a un kit de poder fer clic.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
¿Tú también vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina MAFRE o a MAFRE.es.
Segueix el Mundial amb Mundo Deportivo, un equip de professionals que s'hi deixaran la pell per donar-te la millor informació al minut. Enviats especials directes de tots els partits, anàlisi i opinió. Segueix-nos a través de tots els nostres canals, al diari, a la web, a les xarxes socials o al nostre canal de Twitch. Mundo Deportivo, passió pel futbol.
RAC+1, podcast.
RAC1 i CaixaBank presenten el RAC1 de pensar amb Mònica Usart i Eudald Martínez en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. El dissabte 3 de desembre de 3 a 4 de la tarda.
Un programa per ajudar a trencar estereotips i avançar cap a la inclusió total.
Per què un 80% de les persones amb diversitat funcional no treballen? És prou accessible a la nostra societat? I les escoles garanteixen prou atenció a les persones amb discapacitat?
Al RAC1 de pensar intentarem respondre a aquestes i altres preguntes, donant veu a experts però també a persones amb diversitat funcional, que són els autèntics protagonistes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
El dissabte 3 de desembre a les 3, al RAC1 de pensar, en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. RAC1. Tots som
més
1. RAC1.
Passen 3 minuts de les 10 de la nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És dimecres 30 de novembre, avui no ho sé de butxaca fins a 2:15. De seguida al sumari sentirem les paraules de la ministra Irene Montero, que han generat tant d'enrenou avui al Congrés, tot plegat després que hagi acusat el PP de promoure la cultura de la violació. Però què vol dir exactament aquest terme? Perquè pot ser que la majoria de crítiques vinguin perquè s'hagi interpretat aquesta expressió com a sinònim de promoure les violacions, i el significat no és ben bé aquest. Segons l'ONU, cultura de la violació vol dir permetre que es normalitzi i es justifiqui la violència sexual i que s'alimentin les desigualtats de gènere. I quan es manté aquesta cultura? Doncs seguint amb aquesta definició, quan s'accepta una masculinitat en què la violència i la dominació estan associades a conceptes com ser fort o masculí. També quan es culpabilitza les víctimes i no l'agressor, quan es qüestionen o s'intenten justificar les motivacions que han portat a un home a cometre un acte com aquest, o també quan es valora la manera de vestir o la sexualitat de la víctima. Posaré alguns exemples. Permetre que les dones visquin amb por és perpetuar la cultura de la violació. Que en un judici es plantegi si la víctima va fer prou esforç per evitar l'atac, si tornava sola cap a casa o si anava beguda, també és cultura de la violació. Quan es banalitza la prostitució o la pornografia, és promoure la cultura de la violació. Tractar les relacions sexuals amb dones com un trofeu i compartir-ho amb els amics i que ningú critiqui ni cridi l'atenció a l'amic que ho fa, és cultura de la violació. Fer acudits sobre una agressió sexual també és fomentar la cultura de la violació. Dir que tampoc n'hi ha tant amb els càntics que vam sentir fa unes setmanes al Col·legi Major Elías Aguja de Madrid és cultura de la violació. Per tant, fomentar la cultura de la violació no vol dir ser un violador ni estar-hi a favor. I per cert, que el terme no és nou, és dels anys 70, encara que sembli que alguns l'acaben de descobrir. A partir d'aquí, podem tornar a escoltar les acusacions de la ministra i cadascú que jutgi si s'ha passat o no de la ratlla. Ara passen 6 minuts de les 10 de la nit. Abans d'anar a dormir, heu de saber que... Doncs que el govern espanyol torna a ser el centre de la polèmica, ara per aquestes declaracions que explicàvem d'Irene Montero.
¿Qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Culpar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.
La ministra d'Igualtat ha acusat així el Partit Popular de fomentar la cultura de la violació. Ho ha fet responent una pregunta d'una diputada del PP al Congrés en la sessió de control d'aquest matí i a partir d'aquí s'ha desfermat una gran esbroncada a l'hemicicle, unes paraules que tampoc han agradat gens ni mica a la part socialista del govern espanyol. Expliquem ben bé què ha passat avui al Congrés amb el corresponsal de RAC1 a Madrid, Arnau Mañé.
La tensió esclatava després d'una pregunta de la diputada del PP. Li demanava a la ministra que accepti els errors.
¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos agresores sexuales se tienen que beneficiar para que se den cuenta de lo mal que lo han hecho?
En la seva resposta, després d'un parell de setmanes aguantant acusacions, Irene Montero ha esclatat.
Ustedes promueven la cultura de la violación.
I els diputats del PP se li han tirat a sobre.
Silencio.
Doncs bé, just després, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, demanava la paraula des del seu escó i exigia explicacions a Montero.
Que es altamente ofensivo que una dirigente y una responsable política esté virtiendo estas afirmaciones.
La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, també cridava l'atenció a Montero.
Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario.
Però la ministra d'Igualtat feia que no amb el cap i ho feia al costat dels pocs ministres socialistes que quedaven a l'hemicicle. A més, cap d'ells ha aplaudit les declaracions de Montero.
I és que, de fet, les paraules de la ministra d'Igualtat se li han girat en contra. Fins i tot la part socialista del govern espanyol li ha retret la contundència contra el PP, Arnau.
Sí, la més clara ha estat la ministra de Justícia, Pilar Llop, que els passadissos del Congrés desmentia Montero i demanava rebaixar el to.
Que ningún partido demócrata, ningún partido que ha firmado el pacto de Estado y que ha votado a favor de la ley integral fomenta ningún tipo de cultura en contra de las mujeres, pero lo que sí pido es que, por favor, que sean conscientes de que tenemos que seguir avanzando y progresando en los derechos de igualdad.
La vicepresidenta Nadia Calviño tampoc l'ha defensat, feia equilibris per no mullar-se.
Estamos acostumbrados a la crispación, a la bronca en el Congreso, azuzada por la extrema derecha, azuzada por algunos grupos que tienen interés en generar este ambiente de conflicto.
Un dels més clars ha estat el portaveu del PSOE, Patxi López, que li ha retret les paraules a la ministra d'Igualtat.
Pues no han parecido las mejores palabras después de todo lo que hemos vivido en este congreso, en esta comunidad, y precisamente ella, que ha sufrido esa agresividad verbal, no debiera de jugar con esto.
Això sí, Patxi López assenyalava a la dreta com a responsables principals de la crispació al Congrés.
Doncs bé, tota aquesta polèmica al Congrés ha eclipsat el que avui segurament hauria estat el gran tema del dia, la gestió de la Moncloa sobre la tragèdia de Melilla d'aquest estiu, on van morir almenys 23 persones. Avui, Fernando Grande Marlaska ha comparegut i no s'ha mogut ni un mil·límetre del seu relat. El ministre de l'Interior diu que l'actuació de la Guàrdia Civil va ser proporcionada davant el que considera un acte violent per part dels migrants. Seguim a Madrid, Jon Gràcia.
Sí, Marlaska reitera que els fets van ocórrer a una zona de trànsit i, de nou, tot i la darrera investigació periodística que afirmava que hi havia almenys un mort a territori espanyol, assegura que no és així. El ministre nega també les acusacions contra els cossos de seguretat que els acusaven de no haver atès els ferits i també critica les paraules del popular González Pons, que afirmava que va haver-hi gendarmes marroquins que van creuar ferits i morts a l'altre costat de la frontera. Marlaska assegura que defensarà els agents afectats.
Acusa a la Guàrdia Civil, que és la que estava en el operativo. Acusa a la Guàrdia Civil de cometer varios delitos de una extraordinaria gravedad. Informo a la Cámara que he dado instrucciones para que el Ministerio se haga cargo de cualquier defensa, evidentemente, que pueda ser ante una denuncia a los mismos.
Són molts els partits que han demanat la dimissió del titular d'Interior, que avui no comptava amb el suport de cap partit, incloent-hi els seus socis de govern o altres com Esquerra, que es mostraven decebuts i demanaven més explicacions.
I per cert que avui hem sabut que les identificacions de la policia estrangers tripliquen les que es fan espanyols. Ho denuncia Sos Racisme en el seu últim informe. L'ONG assegura que passa més en municipis amb més població immigrant, Pep Tormos.
Segons l'informe, 4 de cada 10 identificacions que va fer la policia l'any passat van ser a persones estrangeres. Proporcionalment, això vol dir que per cada identificació a una persona amb nacionalitat espanyola se'n van identificar 3 d'un altre país. L'Hospitalet de Llobregat és el municipi on es van fer més identificacions a persones estrangeres, mentre que el Tarragonès és on menys. Sos Racisme també critica que es van disparar durant la pandèmia quan hi havia restriccions de mobilitat.
4 minuts per un quart d'11 de la nit, l'Audiència Nacional investiga per terrorisme el paquet bomba a l'ambaixada d'Ucraïna a Madrid. Era una carta que ha explotat quan l'estaven manipulant. Un treballador de l'ambaixada ha quedat ferit lleu.
Mentrestant, Kiev ordena millorar la seguretat a totes les ambaixades i demana a les autoritats espanyoles que esclareixin què ha passat. L'ambaixador ucraïnès a Espanya dona per fet que Rússia està al darrere de l'atac. Per la seva banda, el govern espanyol ho investiga com si fos un atemptat.
I a tot això, una empresa armamentística de Saragossa assegura que ha rebut aquesta tarda un paquet similar el que ha esclatat a l'ambaixada a Madrid. L'empresa Instalaza és la fabricant dels llançagranades que el Ministeri de Defensa espanyol va enviar al govern de Zelensky. La policia espanyola ha fet detonar de forma controlada l'artefacte que ha rebut d'aquesta empresa. Canviant de tema, el govern acorda amb els sindicats i la patronal eixamplar el barem que permet accedir a les prestacions socials. Es tracta de l'indicador de la renda de suficiència, que s'apujarà un 8% fins als 615 euros mensuals. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, en treia pit avui al Parlament.
S'ha arribat a un acord que permet que, per primera vegada en els darrers 12 anys, l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya s'actualitzi. Té un valor històric indiscutible. Permet que més famílies entrin en el sistema de protecció social, des de l'àmbit de la pobresa energètica fins a la gestió d'habitatge o en la millora del copagament, per tant, donant més diners de butxaca a les famílies.
Aquest indicador serveix de base per calcular moltes prestacions, com ara la renda garantida de ciutadania. L'acord, però, s'inclourà en el projecte dels pressupostos de l'any que ve i dependrà de si tiren endavant el Parlament. Marc Martínez Amat.
L'indicador de la renda de suficiència s'incrementarà en 46 euros i això permetrà que més persones s'acullin a prestacions que ja estan referenciades, com ara la renda garantida, i també que s'apugin les prestacions que cobraran. Per això el govern es compromet a dedicar-hi 144 milions d'euros de més. D'entre les entitats signants, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, i la vicepresidenta de la taula d'entitats del tercer sector, Cira Vilardell, ho valoren com una passa endavant.
És de destacar aquesta revisió que tindrà un impacte directe en la millora de les prestacions de la renda garantida, millora de prestacions perquè les persones també puguin empoderar-se més per transitar cap al mercat de treball.
Que permetrà que més persones puguin accedir a prestacions socials, com pot ser la renda garantida, i permetrà també que la quantia s'acosti més a l'encariment del cost de la vida dels últims 10 anys.
L'acord entre el govern i els agents socials també preveu dedicar 680 milions d'euros l'any que ve al Pacte Nacional per la Indústria, amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, la digitalització i la competitivitat de les empreses. I han acordat reclamar a l'Estat que traspassi a la Generalitat la gestió de l'ingrés mínim vital.
Precisament avui les entitats catalanes d'acció social han publicat un estudi que alerta de la cronificació de la pobresa. Els sectors que es veuen més afectats per l'exclusió social són els joves, les dones i les persones migrants.
Hi ha una quarta part de la població que es troba en risc de pobresa o d'exclusió social. És una dada que no ha baixat mai del 20% des del 2008. Un dels autors del document, Quim Bruguer, assenyala les conseqüències que aquesta desigualtat pot tenir per la salut mental, sobretot per les dones.
Arriben al 28% amb problemes de depressió i d'ansietat, no? Per tant, això ens portava també a parlar d'aquesta societat cansada, esgotada d'aquestes situacions cronificades d'exclusió i de vulnerabilitat social, no? I com això s'estava traduint més que en un estat de benestar, en un estat de malestar.
La inclusió social a través del treball tampoc està funcionant. L'informe apunta que hi ha un 12% dels treballadors que es troben per sota del llindar de pobresa.
I en aquest context econòmic, els salaris reals, és a dir, descomptant la inflació, han baixat a tot el món per primer cop des del 2008, que és que quan s'entenen registres. Ho alerta l'Organització Internacional del Treball, que ha estudiat l'evolució dels salaris al primer semestre d'aquest 2020. A l'estat espanyol, els salaris reals han caigut un 3,5%, Montse Martí.
L'OIT confirma que la inflació ha fet estralls en els salaris reals aquest 2022. A Espanya, els salaris en termes reals, que ajuda a definir la capacitat de compra dels ciutadans, se situen de mitjana als 1.950 euros. L'organització alerta que la inflació té un impacte més gran en les persones amb sous més baixos i demana, entre d'altres, que es prenguin mesures perquè els que cobren el salari mínim no perdin poder adquisitiu. L'organització detalla també en aquest informe que el salari real global ha baixat un 0,9%, un 1,4% si s'exclou la Xina. De mitjana Europa ha baixat un 1,9% aquest salari real i els salaris reals als països del G20 han reculat un 2,2%.
I a tot això, l'encariment del rebut de la llum ha frenat el consum elèctric a Catalunya. Ja fa mesos que empreses i famílies han canviat alguns hàbits per estalviar i això ja es nota en les dades. Es consumeix menys electricitat que el 2019.
Són dades d'Endesa, les quals ha tingut accés RAC1. De l'1 de gener al 22 de novembre, el consum elèctric s'ha situat en gairebé 38.185.000 megawatts hora i abans de la pandèmia s'havia arribat als gairebé 41 milions. El responsable del centre de control d'alta tensió a Catalunya d'Endesa, Alfons Molero, diu que el descens en el consum es nota sobretot des que va esclatar la guerra a Ucraïna a finals de febrer.
Amb el tema d'Ucraïna s'ha notat, per exemple, aquest estiu, que hem tingut un estiu molt calorós, hauríem tingut una mica la demanda bastant més alta del que ha sigut perquè s'ha mantingut al mateix nivell que l'any passat, que estava en any ple pandèmic total. Tot i la calor que hi ha, la gent s'ha contingut bastant. L'hivern, aquest actual hivern del, bueno, el passat que hem tingut, van baixar un 8% respecte a l'hivern anterior que estàvem al mig de la pandèmia. I això és degut als preus.
El dia que s'ha consumit més electricitat a Catalunya aquest any és el 18 de juliol.
I l'Euríbor torna a pujar i tancarà el novembre al 2,82%.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La pujada de l'Euríbor, l'indicador principal pel càlcul de les hipoteques, tornarà a encarir les que estiguin a un tipus variable i toqui revisar ara.
Una hipoteca tipus a 30 anys de 150.000 euros i un diferencial del 0,99% més Euríbor s'encarirà uns 250 euros al mes. Passaria de pagar 448 euros a 700. Són 3.000 euros més al cap de l'any.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
El govern ja està analitzant el decàleg de propostes que ha fet Junts per Catalunya per negociar els pressupostos. Es tracta d'una proposta de màxims en què Junts recupera el perfil més ideològic. Entre les propostes hi ha baixar l'IRPF, apostar pel Hard Rock i potenciar l'escola concertada, Adrià Santasusagna.
Junts posa un llistó alt al govern si vol aprovar els pressupostos, una proposta que és de difícil compaginar amb la dels comuns. El partit de Turull i Borràs posa l'èmfasi en la fiscalitat, reduir mig punt al tram més baix de l'IRPF, deflactar un 3,5% tots els trams per començar la inflació o també anar bonificant progressivament l'impost de successions. Junts també vol que es defensi i es compleixi amb el Hard Rock o que els Mossos creïn una unitat específica per tractar les ocupacions. En parla el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Totes les propostes per nosaltres són molt importants, les explicarem, són totes possibles i, per tant, totes les mesures per nosaltres són importants. No anem amb un to ni de línies vermelles ni de etcètera, etcètera. Anem un to de donar resposta i solucions a les necessitats dels catalans. Anem amb aquest to i, per tant, ara esperem doncs, que el govern les acabi acceptant.
Junts també aposta per revertir l'infrafinançament de l'escola concertada i augmentar el preu dels mòduls un 30%. El partit també demana al govern que es prepari i que treballi per aconseguir l'autodeterminació.
Tot això mentre encara porta cua la derogació de la sedició sedició al Congrés i en aquest sentit una quarantena d'entitats del món social i sindical sortiran demà al carrer a Barcelona per protestar contra la reforma del Codi Penal. Consideren que el delicte de desordres públics agreujats que substitueix el de sedició va en contra del dret de protesta. Demanen als partits que moguin fitxa perquè es retiri durant el tràmit parlamentari. Sílvia Solanes.
Celebren que caigui el delicte de sedició, però avisen que el de desordres públics que s'està plantejant incorpora elements subjectius i penalitza, per exemple, un tall de carretera, una acció, diuen, habitual a les manifestacions. Per això, el manifest que han llegit aquest migdia han assenyalat que els hi volen tapar la boca. Aquest fragment el llegia el Pol, del moviment social.
Davant l'onada de mobilitzacions que es preveu pel benestar social derivat de la crisi, es volen anticipar la capacitat de resposta de col·lectius, organitzacions i moviments socials reformant el delicte de desordres públics del Codi Penal. El modifiquen per augmentar la seva capacitat repressora a la dissidència, per fer-nos por amb amenaces de pressió i així intentar desmobilitzar-nos.
La protesta serà demà 2:15 del vespre davant la delegació del govern espanyol a Catalunya, al carrer Mallorca de Barcelona. Una hora abans sortiran dues columnes, d'Entensa i Marina, per arribar-hi. Entre les 40 entitats, Òmnium, La Pal, Sindicat d'Estudiants, Elite Taxi o Ecologistes en Acció.
Ada Colau acusa l'empresa Agbar d'oferir diners a influencers per criticar-la públicament a les xarxes. L'alcaldessa de Barcelona diu que la companyia ha jugat brut perquè el seu govern ha apostat per la gestió pública de l'aigua. Colau ho ha dit en una entrevista amb el youtuber Malbert.
Entonces, cuando ves que hay gente que está pagando, ¿no?, que pueden ser pues los intereses privados que están tocando, multinacionales, ¿no?, que les interesa financiar. De hecho, me consta, porque no voy a decir nombres por no poner a nadie...
Lo puedes decir, si
no,
quieres.
No, no quiero exponer a nadie, pero a mí ha habido gente que me ha reconocido que era influencer en una red social y que una empresa, por ejemplo, y yo digo los nombres, Agbar, pues te han ofrecido dinero a gente para que me critique en redes.
Colau també ha criticat Isabel Díaz Ayuso per dir mentides, diu, contra Barcelona i l'ha qualificat d'elitista. L'autopista C32 serà gratuïta pels trajectes interns entre Cubelles, el Garraf i el Vendrell, al Baix Penedès. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha anunciat que la mesura entrarà en vigor el primer semestre de l'any que ve.
Tots els trajectes que entrin per Cubelles accés i que surtin pel Vendrell, o aquells que surtin per dins, és a dir, segur de Calafell, o que vagin a Sant Salvador, Comarruga, seran trajectes que per la C32 no pagaran.
Amb aquest canvi, el govern vol aconseguir un traspàs de vehicles de la C31 cap a l'autopista C32 i reduir el nombre d'accidents que es registren en aquest tram de via. A banda, la bonificació al peatge de Vallcarca, l'autopista del Garraf, passarà del 40% actual al 50% pels vehicles que facin desplaçaments d'anada i tornada en menys de 24 hores. I PortAventura estrenarà l'any que ve una nova atracció, una muntanya russa inspirada en la pel·lícula Uncharted i que tindrà tecnologia immersiva. Des de Tarragona, Esteve Giral.
La muntanya russa s'està construint en secret des de fa alguns mesos a la zona del Far West amb una inversió de 25 milions d'euros. Tota coberta i a les fosques farà que els visitants puguin viure una aventura plena de perills i sorpreses, viatjant a la recerca d'un gran tresor a través d'una experiència immersiva que barreja l'adrenalina d'una muntanya russa amb la tecnologia digital. El recorregut de 700 metres en un escenari de gairebé 5.000 metres quadrats i 16 metres d'altura. La muntanya russa estarà inspirada en la pel·lícula Uncharted, protagonitzada per Tom Holland i Mark Wahlberg, gràcies a l'acord signat entre PortAventura i Sony. L'atracció s'estrenarà a mitjans de l'any que ve, tot i que no hi ha una data concreta d'obertura.
Més coses. L'Agència Nord-Americana de Medicaments té previst aprovar a principis de gener el primer fàrmac que frena l'Alzheimer. És el medicament que vam explicar fa unes setmanes i que és capaç d'aturar en un 27% el deteriorament cognitiu provocat per la malaltia. Els resultats s'han confirmat en un congrés als Estats Units. Laia Colomer.
A finals de setembre, les farmacèutiques Biogen i Eisai van avançar els resultats en un comunicat i aquesta matinada s'han presentat molt més al detall en un congrés a San Francisco. La conclusió és exactament la mateixa. El medicament frena un 27% la progressió de l'Alzheimer perquè elimina una de les proteïnes que s'acumula al cervell dels malalts. L'Agència de Medicaments dels Estats Units ho vol aprovar per la via ràpida el 6 de gener, mentre que a principis d'any les companyies també volen demanar autorització a l'Agència Europea. Una de les coses que precisament hauran d'analitzar els reguladors són els efectes secundaris i, per exemple, si la mort de dos dels milers de participants a l'assaig estaria relacionada amb l'administració del medicament.
D'altra banda, els Mossos continuen investigant la troballa d'un cadàver en un contenidor de Barcelona. Avui mateix han enviat al jutjat el primer atestat sobre el cas.
Encara no se sap de qui és el tors ni on són la resta de parts del cos que faltaven. Els Mossos es van endur en el contenidor on es va trobar la maleta amb el tors humà com la resta dels que eren a la mateixa zona, però ara mateix encara no hi han trobat restes rellevants. També van revisar altres contenidors de la zona per si el responsable hi havia llançat les altres parts del cos. Els investigadors, que han batejat el cas com a cas puzzle, reconeixen que serà difícil per la falta de dades.
I per cert que aquesta tarda ha entrat a la presó l'acusat d'haver calat foc a la seva dona després d'arruixar-la amb líquid inflamable. Va passar dilluns a Artesa de Segre, la Noguera. La dona té cremades en un 20% del cos i es recupera a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I la policia ha detingut 6 homes per desenes de robatoris a botigues mitjançant el mètode de l'encastament. Eren uns veritables experts, robaven cotxes d'alta gamma a Madrid i els feien servir per robar establiments de tot l'estat.
Mossos i Guàrdia Civil poden provar la seva implicació en 16 robatoris, però creuen que estan darrere de molts més. Els defineixen gairebé com a representants d'una cultura delinqüencial que s'ha estès els últims anys al voltant de l'encastament en certes zones. Gent jove que, en aquest cas, ja acumula més de 200 antecedents i que no té por del risc. Fins i tot han arribat a embestir cotxes policials i són un perill al volant, com explica el sotsintendent dels Mossos, Jonathan Herrera.
Hemos detectado huidas en contra de dirección por autopista a 200 km por hora a las 2 de la madrugada, con el enorme riesgo que eso tiene de tener un accidente frontal.
Les víctimes preferides eren botigues de roba de luxe i telefonia perquè podien col·locar el producte ràpidament.
5 minuts per 2:15. Fa uns minuts que ha acabat la gala dels Premis Arc, els guardons dedicats a la indústria musical, i la Pegatina, Pelucas i la Festa Major de Lleida són alguns dels guanyadors. Des de Lleida, Julen Andrés.
El Teatre La Llotja de Lleida ha vist com un total de 12 artistes en 11 categories diferents han estat guardonats. La Pegatina com a millor gira d'artista d'autoria pròpia, Pelucas com a millor grup de versions, de Tietz i els valencians La Fúmiga comparteixen el premi a grup revelació, i pel que fa a la programació musical en les festes majors, el premi no s'ha mogut de terres lleidatanes.
Què més que música en català? I que ara, que també en català sembla que no se controli, no? Perquè hi ha tant debat. Sisplau, aquest 2023 ajuntaments, programem encara més en català.
Paraules del regidor de festes de la Paeria de Lleida, Ignasi Amor, després de recollir el premi, i és que l'aposta per la música en català ha estat la protagonista en una tarda marcada per un ambient festiu i amb molt ritme.
I encara en cultura, el Caixa Fòrum de Barcelona té des d'avui uns inquilins molt particulars. Es tracta de 6 mòmies de l'antic Egipte que es podran visitar fins al mes de març. Formen part d'una exposició compartida amb el Museu Britànic de Londres, que vol donar a conèixer com vivien els habitants de la vall del Nil. Maria Cusó.
Els protagonistes de l'exposició Mòmies d'Egipte redescobrint 6 vides són un funcionari, 2 sacerdots, una dona casada, un nen i un jove grecorromà. Tots ells s'exhibeixen amb alguns dels seus sarcòfags i més de 260 objectes trobats a tombes i jaciments. I és que, com explica una de les cocomissàries de l'exposició, Marie van den Besk, l'objectiu és saber més del dia a dia de l'antic Egipte.
El que estem intentant amb aquesta exposició és explorar com van viure, com van morir, com treballava, qui era la seva família, i ho fem a través de diferents tècniques. Per exemple, amb les inscripcions dels sarcòfags utilitzem noves tecnologies com els escàners, que ens permeten descobrir més sobre ells.
La mostra, que es podrà visitar fins al 26 de març del 2023, comptarà també amb un cicle de cinema i conferències paral·lel.
I com cada any per aquestes dates, Spotify ha publicat la llista dels artistes i cançons més escoltats de l'any, i Bad Bunny lidera el rànquing mundial. Titi me pregunto si tengo mucha novia. El creador d'Un Verano Sin Ti ha estat l'artista més escoltat de l'any per tercer any consecutiu, amb més de 18.300 milions de reproduccions arreu del món. El segueixen Taylor Swift, Drake, The Weeknd, Ed Sheeran, Justin Bieber, Kanye West i Eminem. Pel que fa a dones, Rosalía és l'artista espanyola més escoltada del món. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape. La segueix de prop Quevedo. La seva col·laboració amb Bizarrap, que l'ha convertit en un dels artistes més escoltats també a l'estat. I la cançó més escoltada de l'any a Spotify és aquesta. La Ritual de Harry Styles, el tema ja acumula 1.500 milions de reproduccions.
Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquest espai.
Acabem amb el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Està plovent en algun lloc ara mateix, Abel?
Sí, tenim algun ruixat ara mateix entorn del massís del Garraf, que va menys, ha sigut una mica estàtic. De cara a demà, a partir del migdia, algunes pluges entorn del Delta de l'Ebre i a la tarda alguns ruixats irregulars en sectors interiors del Camp de Tarragona, amb tant fred com avui. De fet, cap a les Terres de l'Ebre restarem entre 2 i 4 graus de bon matí, glaçades en molts sectors interiors del centre i nord de Catalunya.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Doncs nosaltres ho deixem aquí, demà hi tornem a la mateixa hora, a partir de les 10 de la nit, pel partit Japó-Espanya. Ara us deixem amb el Tu diràs i l'Aleix Pariser, que vagi bé. Bona nit.
RAC 1.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies